Els mitjans de comunicació massius ens presenten sovint només una cara de la moneda i normalment és la de qui concentra els diners i el poder. Ser-ne conscients i ser crítics és feina nostra. El dibuixant i guionista hospitalenc Marcos Prior ens posa davant d'aquesta realitat en el seu primer còmic llarg, Droga a la Lluna. Les pàgines d'aquesta obra fan de pantalla i funcionen com el canal de notícies principal.
El dibuixant i guionista hospitalenc Marcos Prior ens obliga a mirar el món des d'un prisma únic al còmic Droga a la Lluna. Una sàtira que critica el sistema capitalista a través dels mitjans de comunicació massius i que està ambientada a molts pocs anys vista.
L'excusa és fer un còmic com una realitat alternativa, però és per explicar el present. És una mica això de sobreinformació i les imatges que també ens saturen. I fer la crítica de notícies molt banals o notícies molt esbiaixades cap a la dreta. Hi ha una problemàtica de la paraula distopia, perquè el que és distòpic per a una persona igual no és distòpic per a mi. Vull dir-te, és més crítica al sistema capitalista que una distopia a l'ús. Perquè a vegades hi ha novel·les o pel·lícules més... poden ser d'ultradreta o de dretes, que per ells la distopia és una altra història. Para ellos la distopía es el que piensan que hay un gobierno social comunista en España.
Prior ens presenta el còmic en format horitzontal de manera que funciona com un canal de notícies que decideix el que s'ha de mostrar i quin enfocament donar-hi. Notícies relatades per presentadors amb màscares d'animals o de Ronald Reagan i Margaret Thatcher que van relatant tot tipus de desgràcies que són assumides sense més.
Sobre Israel i Estats Units, bueno, que és de plena actualitat al moment. I surt, bueno, ja s'atira sobre això, i Elon Musk i tal, bueno. Totes les últimes notícies, encara les he tractat de forma paròdica al còmic.
A Droga a la Lluna, el dibuixant hospitalenc aprofita també per mostrar el paper que l'art pot tenir per oposar-se al tecnofeixisme.
Per això hi ha una imatge de màscares, de goril·la, que és en referència a les guerrilla girls, que van ser activistes, i per mi és un homenatge també. Aquest tip, jo crec que a través de l'art també es pot actuar sobre la realitat i fer crítica.
Marcos Prior és un dels dibuixants espanyols de còmic amb més renom, gràcies en part a la creació de RAU, un fanzine de culte nascut als 90, i també a l'associació amb el dibuixant hospitalenc Raúl de Amo, de la qual en va sortir dues novel·les gràfiques, Fagocitosis i Potluck, les dues nominades al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Droga a la Lluna és el seu primer còmic llarg en català.
L'Auditori Barrades comença aquest dissabte la quarta edició del cicle Dona Veu, aquest cicle que potencia les propostes musicals fetes per dones i amb un missatge clarament feminista. I les encarregades de donar-ne el tret de sortida són un grup de dones colombianes que es van trobar en el temps i l'espai per sanar cantant. Una proposta fresca, vibrant, eclèctica, que situa la dona al centre. Estan acabades d'arribar a Espanya fa pocs dies, de fet ara mateix estan a Madrid on avui tenen concert. Elles són Flor de Lava i a l'altre lado de la pantalla tenim a una de las seis integrantes, es María McCausland. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú? Qué alegría estar con ustedes para conversar sobre los conciertos de esta gira por España. Estamos súper emocionadas.
Claro, porque vosotras llegasteis el pasado día 7, si no me equivoco, aquí a España para empezar esta gira que os llevará por distintas ciudades. Ahora estás en Madrid, pero el sábado estaréis aquí en Hospitalet. Y nosotros queremos saber un poco más de vuestro grupo. Cuéntanos un poco a ver cómo surgió esta unión de talentos musicales femeninos. ¿Cómo se crea Flor de Lava?
Bueno, Flor de Lava es una banda colombiana, como mencionabas. Somos seis cantautoras e instrumentistas. Cada una de nosotras llevaba en Colombia, el país de donde somos, su carrera como solista durante muchos años. Y así andábamos como por abriendo camino en la música como músicas independientes. Pero hace 3 años una artista colombiana nos invitó a hacer una colaboración de su canción. Y normalmente ese tema de las colaboraciones ocurre mucho en la música y uno colabora y luego se separa y sigue su camino. Pero en esta ocasión pasó algo diferente y fue que entre todas tuvimos una conexión única porque estábamos viviendo cosas muy similares. Éramos mujeres haciendo música en Colombia de manera independiente, las mismas luchas, los mismos sueños, y empezamos a soñar en voz alta. ¿Qué tal si tuviéramos una banda y pudiéramos girar todas juntas? Entonces, cuando empezamos a decir eso en voz alta, empezó a ocurrir y nos empezaron a invitar a conciertos, festivales, pero en ese momento no éramos nada. éramos simplemente un grupo de amigas cantando, entonces cantábamos canciones de cada una de su proyecto personal. Y fue hasta que nos sentamos a escribir canciones juntas que nos dimos cuenta que teníamos un propósito juntas, porque ahí fue que nacieron las primeras canciones de lo que hoy es Flor de Lava.
Claro, fíjate que muchas veces se intenta que las mujeres nos enfrentemos entre nosotras, que compitamos un poco, y vosotras sois el claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y de que hay que apostar por esta sororidad, que es posible, ¿eh?
Definitivamente. De hecho, a nosotras en la industria musical siempre nos decían, ojo que ella es tu competencia, ella está haciendo algo similar a ti. Entonces nos intentan vender esa idea de que tenemos que estar prevenida de la otra o haciéndolo más rápido que la otra. Y lo que pasó fue que nosotras un poco hackeamos el sistema, como que en vez de ponernos una en contra de la otra, empezamos a trabajar juntas. Y eso abrió muchas más puertas y multiplicó el eco totalmente. Y obviamente no es algo que sea 100% fácil, tiene sus retos, pero como lo tiene trabajar con cualquier ser humano. Entonces, definitivamente trabajar entre mujeres para nosotras nos ha mostrado que es súper poderoso, que abre más puertas de lo que abriría una sola intentando hacer ese camino. Y pues que la música, las canciones, que es lo más importante, salen mega poderosas.
Tanto. Claro, desde vuestra formación y a través también de vuestras canciones, os habéis convertido en una especie de referente dentro del movimiento feminista. No sé si lo sentís así vosotras.
¡Wow! Pues nos han dicho mucho eso y nos preguntan mucho que si nosotras lo hicimos a propósito. Y pues la respuesta es que no lo hicimos a propósito, no lo pensamos. Pero cuando tú reúnes a 10 mujeres, porque el disco lo compusimos entre 10 mujeres, cuando reúnes a esas mujeres a escribir canciones, pues naturalmente van a salir temas que nos atraviesan a todas. El ser mujer, el ser madre, el ser amiga, el ser hija. Y obviamente empezó a tomar este tono feminista que tiene a mujeres alrededor del mundo muy compenetradas y muy tocadas por nuestras letras. Entonces definitivamente nos encanta poder ofrecer nuestras canciones para esa lucha, más allá de que para nosotras haya sido ese el pretexto inicial. Y pues el feminismo al final no es otra cosa que querer lo mismo para las mujeres, para los hombres, vernos como iguales cada vez más, y definitivamente eso es algo en lo que todas creemos, definitivamente.
Tenéis una canción que generó una reacción, aquello arrasadora entre mujeres de todo el mundo, me debería decir, se trata del Velo se cayó, que creo que salió justamente un 8 de marzo, no sé si el 2024, creo, ¿sí? Si te parece, escuchamos un trocito y seguimos hablando. Que no te das cuenta. Venga, María, esta canción que nos invita un poco a dejar atrás, ¿no?, las normas sociales, estas que nos coartan las libertades, ¿qué fibras crees que tocó esta canción para conectar con mujeres de distintas generaciones y de distintos países?
De acuerdo, esto fue una sorpresa total. Nosotras publicamos esta canción además la primera vez como versión acústica, súper íntima, súper real. Y tuvo un impacto gigantesco. En una semana pasamos de 3.000 a 300.000 seguidores en redes sociales. La canción tuvo 2 millones de reproducciones, lo superó. Y nos escribían de España, de Chile, Argentina. Tradujeron la canción a francés, árabe. Fue un impacto sorprendente, yo creo, que es porque la canción tiene un mensaje de algo que todas a nivel colectivo estamos sintiendo. Y esa necesidad colectiva bajó o se tradujo a través nuestro, a través de esa canción, porque al final componer también es un poco estar al servicio de lo que se necesite decir a nivel colectivo, entonces uno medio de canal también actúa de ese puente, y yo creo que a nosotras, pues en Colombia nos ha pesado mucho ciertas limitantes con las que nos han hecho crecer, que es que tienes que tener pareja para estar completa, que tienes que estar arreglada y sonriente para ser una mujer decente, una cantidad de cosas que luego nos dimos cuenta que le pasa a las mujeres alrededor del mundo. Entonces creo que ese mensaje de poder decir chao a estas creencias limitantes y elijo vivir la vida a mi manera, sea como eso se vea, resonó mucho en todas las generaciones. Entonces nos alegra que haya sido así.
Claro, y el éxito de hecho de la canción ha sido tal que creo que acabáis de grabar una versión coral, ¿no? Con un coro de mujeres también, ¿no?
Sí, pues para conmemorar lo que esa canción fue para nosotras hace 2 años. 2 años después, nuevamente en un 8 de marzo, nos juntamos con el coro de la Universidad de los Andes en Bogotá, en la capital de Colombia, un coro conformado 100% por mujeres, e hicimos una nueva versión de esta canción como un homenaje también a todas esas mujeres que escucharon la canción y que nos tienen hoy aquí en España, porque esa gente que nos escuchó sin parar y que le puso play, reproducir, compartir, es la que hizo que hoy estemos aquí en España. Entonces es un homenaje a esas mujeres y pues la canción en una nueva versión para que se vuelvan a enamorar de la canción, un arreglo vocal de Natalia Medina, que es una de las integrantes de Flor de Lava, hizo un arreglo divino. Entonces les invito a que escuchen la canción en todas las plataformas y el video también ya está disponible en YouTube para que lo vayan a ver.
Lo estábamos viendo ahora mismo mientras estábamos comentando. Vosotros, si no me equivoco, el año pasado sacasteis un disco, ¿no?, de título homónimo, donde explorabais el empoderamiento femenino, temas como la violencia estética, el alzar la voz. ¿Qué temas más os gustaría hablar? No sé si en vuestro siguiente disco, que no sé si estáis trabajando en él o no.
Pues bueno, te cuento y te adelanto que las canciones del segundo disco ya existen, ya las escribimos. Y creo que en este segundo álbum también queremos explorar un poco como esa sanación, pero a través del baile. Como que también queremos, hemos visto mucho que a nuestro público le encanta, y creo que a todos los seres humanos, bailar, gozar, poder soltarse. Entonces, en el segundo álbum vamos a explorar muchos ritmos bailables para poder armar la fiesta y poder hablar desde ese lugar de gozo sobre temas como la no indiferencia. Nos interesa mucho como poder hablar sobre la importancia de la empatía, poder hablar sobre esa necesidad de seguir construyendo una vida sin vergüenzas, porque como mujeres nos ponen muchas presiones también, ¿no? y como seres humanos al final, de poder seguir una vida, viviendo una vida en libertad, pero a través del baile. Queremos que la gente sepa que cuando va a uno de nuestros conciertos se arma la rumba.
Qué bueno. Sábado, decíamos, estaréis en el Auditorio de Ibarradas. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo enfocáis este concierto?
Bueno, te cuento que el año pasado, cuando vinimos a nuestra primera gira por España, Barcelona fue la ciudad más increíble. O sea, fueron más de 300 personas, eso fue una locura. Y ahorita está volviendo a ocurrir que Hospitalet, que está cerca de Barcelona, también nuevamente está siendo la fecha más vendida, la fecha que ya casi estamos a punto de anunciar sold out. Entonces tenemos una gratitud inmensa con ese territorio porque nos acogen así de bien. Así que este sábado, 7 de la noche, les esperamos en el Auditorio Barradas para que nos acompañen. Vamos a cantar todos los esperados, pero también las sorpresillas, las canciones nuevas.
Muy bien, pues oye, estaremos allí dándoos nuestro apoyo, escuchando vuestras canciones. María, ha sido un placer que nos hayas acompañado. Que vaya muy bien todo lo que tiene que venir por delante. Muchas gracias. Venga, que vaya muy bien. I nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes del Let's Festival que tenim per aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. You see a different view if we just talk it through, but it's a puzzling war. We've been here before. You didn't see me then. Why would you hear me now? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress. What do I get? I'm the maker, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, what do I get?
Hola, mira, pues us volia recomanar la Lisa Sí, l'illa de les dones del mar. És una història molt tendra sobre dues amigues a l'illa matriarcal de Jeju, que és una illa molt curiosa on les dones es dediquen a bussejar. Val? I és la història de dues amigues durant tota la seva vida. Ens explica la seva relació d'amistat i ens apropa una mica la història de Corea. Com a taló de fons hi ha la guerra coreana també i bueno, ens apropa una mica la història i la relació tendra sobre aquestes dues amigues.
Seguim al Taquilla Inversa i ho fem descobrint artistes emergents a la nostra ciutat. Avui amb una jove cantant i compositora que li apassiona l'electropop i ho demostren els seus primers senzills, que ens conviden a saltar la pista de ball. Ella és la Laura Vicente. Què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
I nosaltres, que ens acompanyis a veure hospitalenca del barri de Sant Josep de tota la vida, que fa un any que has decidit emprendre el teu projecte musical, no? Tot i que ja fa temps que et dediques a allò, a perfeccionar tot el tema de la veu, explica'ns una miqueta, a veure.
Correcte. Bueno, doncs la veritat que a mi sempre m'ha agradat cantar, m'ha agradat escriure, i des de fa 4 anys vaig començar a fer classes de cant. I fa un anyet, a la meva escola de música, van decidir iniciar un projecte per a aquelles persones que volguessin dedicar-se una mica més professionalment al tema de la música. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, jo doncs, vaig trobar l'oportunitat de fer el que sempre m'ha agradat, no? Que és dedicar-me més professionalment al tema del cant. I llavors, a partir d'aquí, doncs, les classes que jo vaig fer van estar enfocades a tot el tema de la composició. Uh-huh. I a partir d'aquí és quan jo vaig treure doncs, aquesta part meva més artística de fer les meves cançons.
Uh-huh. I de qui t'has envoltat una miqueta? Per fer, ara escoltarem de seguida alguns dels temes que has tret, però entenc que t'has envoltat de gent, d'algun productor, no?
Correcte. En aquest procés no he estat sola. He tingut l'ajuda i la col·laboració dels meus profes de cant i del meu productor, que és amb el que he fet les tres cançons que tinc.
Uh-huh. Dèiem que és un estil que convida allò a saltar la pista, a ballar aquest electropop. Això, aquest estil d'on et ve, dels teus gustos o com ve això?
Sí, la veritat que sí que és una cosa molt natural meva. Jo des de ben petita sempre he escoltat tot tipus de música, sobretot música més antiga, uh-huh. música d'una altra època. Llavors, tot el que és la música dels 80, dels 90, música del 2000, és un tipus de música que va molt amb mi i bueno, està reflexat en les meves cançons.
Tens alguna diva allò que t'agrada?
Escolto diferent tipus de música. Si hagués de dir a nivell més internacional, et diria Adele, Lady Gaga. Són veus que em transmeten i m'agraden molt. I a nivell més d'aquí, doncs, et podria dir grups com La Casa Azul, Fangoria, uh-huh. Aitana...
Uh-huh. Molt bé.
Una miqueta.
Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona la teva música. Ens quedem amb Difícil de Olvidar. Va, entrem en les lletres d'aquestes cançons perquè són d'autoria pròpia. Com dèiem, què t'inspira, què volies parlar, què ens volies explicar, per exemple, en aquest tema?
Doncs mira, jo no sé escriure d'una altra manera que no sigui des del que jo visc, com jo em sento. Llavors, totes les meves cançons, al final, una mica estan basades en experiències, històries personals que jo he viscut. Em difícil d'olvidar. Jo crec que és una història que tothom es pot sentir identificat, no? Parla d'aquelles històries d'amor intenses, que igual no duren molt, però que tu les vius, com he dit, de forma molt intensa i que, tal com diu la meva cançó, després són difícils d'olvidar. Uh-huh. Llavors, doncs, aquesta cançó vol reflexar una mica aquest sentiment.
És una mica la teva vàlvula d'escapament, no? Això d'escriure una mica?
Sí, la veritat que sí. Per mi, tant escriure com cantar és una cosa terapèutica. I una cosa, com he comentat abans, molt natural en mi. I per tant, doncs, bueno.
Com comences normalment? Com és el teu procés? Comences per la lletra, després ve la melodia, o com treballes?
La veritat que el meu procés, normalment, no, o sigui, no segueix una línia. Depèn. En aquest cas, Difícil d'olvidar, vaig començar amb la lletra, després em va venir la melodia, però de vegades em passa que em ve la melodia i després la lletra, o sigui, la inspiració va com va.
Va, un altre dels temes que ens vens a presentar és Una noche más. Baila conmigo, sí. A veure, aquest tema, aquest Una noche más, parla'ns d'ell, a veure.
Una noche más, doncs estic, la veritat, que super feliç amb aquest tema, perquè a part de que va ser el primer tema, doncs això feia que li guardi un carinyo especial. Estic molt contenta amb el resultat, la veritat. I li guardo també molt carinyo, doncs, perquè tot el procés, tant de composició com després de gravació del videoclip, la veritat que va ser molt guai. I bueno, doncs això.
El tema dels videoclips, al final tens tres temes, tres videoclips, a vegades està molt bé perquè normalment ara el tema dels videoclips costa una miqueta, però al final és una inversió que s'ha de fer econòmica i
totalment.
Ho has pogut fer.
Bueno, ja no només els videoclips, sinó també les cançons. Al final és un món que no és fàcil i que necessita molta inversió i de molt de temps. Però la veritat de que estic gaudint-lo molt i estem en el procés.
Tens previst que tens tres temes, no sé si tens previst o estàs treballant ja en un futur EP o alguna coseta.
Sí, ara mateix tinc tres temes, hi ha un quart tema en camí i estic en la composició de dues cançons més, o sigui que ja estem en camí d'en un futur poder fer un EP.
I després està el tema dels bolos, de les actuacions, que això és un altre tema, també un altre capítol de buscar llocs, no?, que apostin realment per artistes emergents, artistes que comencen. Està costant o no això?
Bueno, la veritat és que fa poquet que he començat, farà uns mesos que vaig formar una banda, doncs perquè al final també hem de buscar la manera de no només arribar a través de plataformes, sinó arribar del tu a tu, fent concerts. I doncs, com que fa poquet, estic experimentant encara una mica el que és, però sí, picant moltes portes, escrivint a molts llocs i, i bueno, d'aquí a poquet tinc ja un bolo.
Tens un bolo el 18 d'abril, no?
El 18 d'abril.
A Cueva de Lobos, a Barcelona.
Correcte.
Quin format?
Serà un format més acústic, perquè és un bar petit, íntim, i llavors doncs, la meva música, com heu vist, és més electropop. En aquest cas, per al tipus de local, doncs, serà com més íntim i més acústic, i tocaré les meves cançons i també covers.
Molt bé, doncs escolta, Laura, et seguirem la pista quan tinguis aquest EP i saps que estàs convidada a presentar-lo. Ha estat un plaer. Que vagi tot molt i molt bé. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres ara canviem de tema. Sabeu que estem immersos en el Festival Dansa Metropolitana, doncs ara us portem algunes de les propostes que hi ha per aquest cap de setmana.
Darrere aquests àngels d'ales trencades hi ha una crítica a la guerra. La seva autora, l'artista italiana Esterina Zarrillo, hi va començar a treballar quan va explotar el conflicte a Ucraïna. La seva obra es caracteritza per tenir dues lectures. Darrere els esmalts brillants i una estètica seductora s'hi amaga una denúncia social.
Mi intención es dar una imagen muy bonita, que al principio cuando ves estos colores muy pop, muy agradables, pero en realidad cuando miras bien, que ya lo verás, siempre hablan o de guerra o de conflictos o de revanchas, de derechos civiles y eso. Siempre todo escondido detrás de una ironía y de una belleza.
Zarrillo treballa principalment en esmalt ceràmic, creant aquestes peces de grans dimensions fetes de rajoles que converteixen objectes tradicionalment domèstics en una superfície crítica. De fet, el nom de l'exposició, Cecine Pa-en-Bar, neix de la confusió entorn d'una peça artística que va acabar convertida en barra de bar durant una inauguració. Un gest també cap a René Magritte i la seva reflexió sobre la representació.
Hay varias cosas detrás de este título. Uno, que en una inauguración acabó todo el mundo con el vaso arriba, entonces era esto. Y luego, claro, hay un guiño porque en realidad, claro, como él puso en duda, puso en el concepto de la imagen o la realidad, entonces hay un poco un juego de que no es una barra de bar, no es design, pero es arte, ¿sabes? Entonces ahí está, esta dualidad.
Hi ha pocs artistes que treballin amb la ceràmica com ho fa ella, no? El que més m'ha agradat, bueno, alguns ja els havia vist, però és aquella Marilyn d'allà al fondo, que em sembla espectacular.
Bueno, hi ha com una, a darrere, com una intenció de dir el món en el que vivim està una mica fotut. I després aquesta cosa tècnica de les rajoles, que són rajoles com de ceràmica, convertides en una pintura, ho trobo molt, molt xulo, molt interessant.
La mostra es pot veure fins al 31 de març a la sala Claret Pomel.
Comencem la segona part del programa retrobant-nos amb un artista que a aquestes altures crec que no ha de mostrar res a ningú perquè és un dels grans músics del nostre país. La seva música desprèn intimitat i artesania. Avui ens presenta el seu darrer disc, que es diu Punt de Creu. Xerí Maraster, què tal? Com estàs?
Molt content d'estar aquí amb tu.
I nosaltres de retrobar-te. A veure, Punt de Creu, novè disc, ja és el novè?
Pues he perdut el compte. Hi ha diferents maneres de comptar, penso. Si a vegades me surt 9, me surt 10.
Bé, en tot cas, és el títol d'aquest treball. Que explica'ns a veure el motiu, perquè no sé si és que tu ets aficionat als brodats o què, d'on ve aquest títol?
Soc aficionat a la bellesa. Sí, però mira, va sortir un joc de paraules perquè, bé, observant el món, veig que hi ha tanta polarització, tanta dualitat, i el punt de creu és una tècnica que em sembla preciosa perquè es tracta d'unir punts que són contraris, no? I és aquesta metàfora de pensar que només pots construir juntant la llum amb l'ombra, per dir-ho així. Uh-huh. Només pots construir o teixir a través d'unir contraris.
Uh-huh. Crec que la portada del disc per això és un quadre, no?
Sí.
Que té la seva història, no? O què?
Sí. Que la meva iaia, bueno, era com, suposo, com totes les cases de iaies, que estava plena d'objectes i coses, de decoracions, i hi havia tantes coses que no et podies fixar en cap, no? I aquest quadre s'ha penjat a la paret, pues, bueno, jo sempre l'he vist allà, però no m'hi havia ni fixat mai. I la casa es va anar buidant perquè es va quedar abandonada, i jo he muntat allà l'estudi ara, i de sobte un dia el vaig veure i el vaig trobar preciós, i va ser com que el tenia integradíssim, però com que no l'havia vist mai. I m'ha agradat això, donar valor a algo que tenia tan a prop però que no havia vist.
Clar, això, a banda d'això, t'ha passat amb altres coses, oi tu? O no, això de donar-te, no? De donar valor a coses que estan en el teu dia a dia, però...
I tant, mira, no, aquests peuets, aquestes mans, que a vegades m'oblido que tinc un cos, no? que és un miracle tindre el cos que tenim, poder respirar. El més senzill del món és allò que té més valor, al final.
Uh-huh. És un treball que vas gravar a la peluqueria de la teva tieta, també. Això sí. També té la seva a veure. Explica'ns per
sí,
què.
Sí, és a la mateixa casa. Bé, abans els pobles ja passava, no? Vam muntar una peluqueria just a una habitació de la casa on dormien i fa molts anys que va plegar la peluqueria. Uh-huh. I tinc allà, és una habitació petitíssima, en realitat. No sé com hi podien cabre, no hi cap ni un raspall, però allí vaig gravat el disc allà, vaja. Mm-hmm.
Va, doncs si et sembla comencem a escoltar una miqueta com sona.
A bé.
Ens quedem amb Qui sap.
Avui no es veuen les estrelles, però sona allò tant. Avui no es veuen les estrelles, però sona allò tant. Serà un dia normal.
Et sentia en alguna entrevista que deies, i parlant també d'aquest tema, que el disc, el fil argumental és la mort.
Sí, es pot dir així. També es pot dir que el fil argumental és la vida, perquè no sé si hi ha gaire diferència. Però sí, parla bastant de, al final, de la capacitat que tenim els humans de transformar-nos, i la mort no deixa de ser una transformació. La mort del cos és una, però també hi ha la mort de la setmana, hi ha tantes morts cada dia, i crec que és un tema que és tabú, perquè ens costa molt deixar anar enrere coses, deixar anar pesos. És una cosa dolorosa, però sovint, si no, bé, sovint no, sempre. Si no deixes anar, no, tampoc pots, no pots donar la benvinguda al nou dia. No?
Com afrontes tu els canvis a la vida?
Doncs com tothom, amb por, paràlisis i angoixa. Però me'n dono compte també que és inevitable, no? La música això m'ho ensenya constantment. La música necessita el canvi per a poder ser, perquè si no seria silenci. La música és una ona que està en moviment constant. Però la música no deixa de ser una matèria qualsevol, com som nosaltres, com la nostra matèria pensant o la nostra matèria física. També són onades que estan en moviment. Llavors, simplement m'enfoco com que la vida és un moure's.
Mm-hmm. Clar, el disc, podem dir que està com més enfocat a les lletres, no? Com ho afrontes tu? Com segueixes al llarg de tota la teva trajectòria, segueixes enfocant a l'hora de crear? És la mateixa manera o fas tot encara com al principi o no?
Sí, crec que vaig a buscar les cançons a la mateixa mina, sempre. Sempre hi ha algun forat nou per on entrar. Sí, però em sento com un pescador en aquest sentit, com que jo llenço una canya al mar i vés a saber què en sortirà, però el mar és més savi que jo. No, si vaig pensant o buscant una cosa concreta, allí et tornes boig. Tinc la sensació que la música, l'art, és més savi que els humans, i per això és tan important, per això ens diu tantes coses.
Mm-hmm. Va, anem per un altre dels temes del disc, que és Caramels.
Ressona per cada racó. Si les cançons no tenen por, no es neguen en cap direcció. Sota les ones de la detonació, perquè l'amor ve d'un altre món.
A veure, videoclip interessant, que ho estàvem comentant abans fora de càmera, fet amb intel·ligència artificial.
Sí, jo hi veig una artesania perquè, bé, l'ha fet en Joan Carau, que és un artista amb el que porta treballant ja més de 15 anys, i ell és un artesà que ha fet servir totes les tècniques possibles, i de sobte està obsessionat amb... Bueno, més que obsessionat, fascinat per aquestes noves tècniques que han aparegut, que és com... és tan nou, no?, que tot és possibilitat. I mira, si tinc la sensació de que no haguéssim fet... haguéssim necessitat $1 milió per fer una cosa així només fa 2 o 3 anys.
Mm-hmm. Clar, però em sobta, a vegades no, perquè tu ets com molt de les coses allò fetes, com dèiem, de forma artesanal, tot allò... clar, i aquí al final tires d'un recurs, no?, de la intel·ligència artificial que, segons com, el tenim agafat així una mica en tema controvertit, no?
Sí, és controvertit, és curiós. Però també devia ser controvertit, no ho sé, la pintura a l'oli, quan va sortir, Totes les noves tècniques que apareixen són trencadores, no?, en qualsevol moment. Inclús l'agulla del punt de creu també va dir que ser un gran avenç. No? No sé molt bé encara què pensar-ne, però si és una forma de crear bellesa autèntica, no veig per què...
T'has plantejat utilitzar-la a tu nivell de la teva música o no? Per això, a nivell de...
No, jo no veig tant l'autoritat que pugui treure'n, però un artista gràfic, penso que si fos un artista gràfic me'n llançaria de cap, perquè sí, té unes possibilitats increïbles.
I tant. 27 de març estaràs a l'Apolo presentant aquest disc. Ganes o no?
Uf, moltes ganes.
Com es traslladarà això a l'escenari?
Doncs mira, anem a quartet. Aquest cop feia molts anys que no ho feia, que tindré un company guitarrista a l'escenari. Així que seran dos guitarres i fa molta il·lusió.
Doncs escolta, estarem molt pendents d'aquest concert. Com dèiem a l'Apolo, Xerim, ha estat un plaer que ens has acompanyat.
Gràcies per convidar-me.
Molts èxits, que vagi molt bé. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
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 Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb el retorn de Santiago Segura en el paper de Torrente. La sisena entrega d'aquesta saga d'humor seguirà fidel al seu estil i es planteja què passaria si el personatge fes el salt definitiu a la política institucional.
Y acabó liderando a los suyos. Su historia es la historia de España.
Amanda Seyfried torna a la gran pantalla com a líder d'una secta a El testamento de Ann Lee, una pel·lícula inspirada en fets reals i que se centra en la història de la fundadora del moviment Shaker, que al segle XVIII va construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Els seus seguidors creien que Jesucrist era una dona i els seus fidels li resaven cantant i ballant. Acabem amb El arquitecto, un drama polític amb tocs d'ironia que converteix l'arquitectura en protagonista absoluta.
Alors allons vite et faisons bien.
C'est tout à fait concluant.
Mitterrand est mon client.
Poon est vurderet til 1,3 milliard.
Sibylon est l'homme de Mitterrand.
Va, enfilem ja la recta final del programa i saludem al Jaume Miranda. Què tal, Jaume? Com estàs?
Com va tot?
Molt bé. A veure, avui ens vens a parlar d'una diva, més que una diva, és el Pussy que mana, no?
Com t'agrada pronunciar-ho.
Pussy que mana.
És que omple sa boca quan ho diu.
I tant.
Ella és una bad girl de Vilassar de Mar, pel Mundo, i acaba de publicar un àlbum que se diu Màscara. M'agrada aquest nom,
sí,
Màscara.
Sí, sí, i tant.
No sé si fa un joc amb Màscara, no ho sé, però és Màscara,
sí.
Més cara.
Vale.
En qualsevol cas, és el seu segon àlbum i justament coincideix amb, o sigui, aquesta publicació amb els seus 10 anys de carrera, perquè ella s'hi va posar amb de 9 anys l'any 2016, inclou singles que
no, 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 que m'estaven recordant, quan has dit això, dic que dels primers videoclips d'ella hi havia un que estava com en una banyera, aquell, el Pai, tu te'n recordes?
Ui, sí.
Doncs aquest hauria de ser el primer, no va ser el que
va... Pai, crec que va ser la primera cançó, que era una versió de Rihanna, de Work, que de fet era de 2016, llavors encaixa que el que tu dius, crec que era la seva primera cançó.
Jo crec que va ser el primer que vaig escoltar d'ella, sí, sí.
Sí, idò, en aquest àlbum no hi ha Pai, me sap greu, però inclou singles increïbles com aquest, Un coro y ya.
A veure.
Me dice que un coro y ya.
Va, a veure, sempre provocativa, eh?
Ella sempre que pot ensenyar roba interior. Mira, m'ho pareix beníssim. Jo m'ho pas molt bé mirant aquests videoclips, són molt divertits en els fons, no?
Bé. Sí, sí, sí. Sí.
Que aquest Un coro ya crec que és molt representatiu de com és aquest àlbum Màscara. És un àlbum que, a més, ella ha defensat sense gaires pretensions ni pompositats. Ha dit que no és un àlbum conceptual, no s'ha tirat gens a esrotllo amb aquestes històries, i és un àlbum que té de 9 cançons, que actualment són moltes, és un gran viatge etern, i aquestes de 9 cançons se podrien considerar com un cert portfolio de tots els gustos musicals que Nebat Gyal ha anat absorbint al llarg de la seva vida, joventut, preadolescència i maduresa, no? Com dèiem, és un àlbum que si no t'agrada Nebat Gyal no t'agradarà, i si t'encanta Nebat Gyal de sempre, és pur Bat Gyal, és el seu ADN, no? Ara estàvem escoltant un coro ja, com dèiem, hi ha com una mescla, una mescolança aquí de playlist i gustos i aficions musicals de Nebat Gyal. Un coro ja jo crec que se nota molt que té un so molt R&B, recorda molt en aquestes pseudo-raperes R&B, Destiny Child, Aaliyah dels anys 90, que a més crec que a tu t'agraden molt, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. Jo t'he de dir que jo no sóc, a nivell musical, no sóc molt fan, no és que m'agradi molt la música de Nebat Gyal, però he fet l'exercici d'escoltar-me al CD, bueno, al disc, i entenc que per a nivell creatiu, a nivell doncs, d'influències, el que tu dius, no? Perquè ara ho aniràs desgranant una miqueta, les diferents influències, estils que hi han, entenc que està rodó el disc, no? Pels que som fans.
Sí, de fet, ella, és cert que no s'ha tirat gens el rotllo amb aquesta cosa de... No és un àlbum ni conceptual,
sí,
ni pretensiós, ni absolutament gens, el que sí que ha dit. Aquesta vegada, han passat 10 anys des de que vaig començar amb Do It Yourself Total, amb pressupost baixíssim, ara tinc un pressupost molt més elevat i el que he pogut fer és experimentar a sala de post, o sigui, a estudi musical, amb ses bases, i he jugat moltíssim amb experimentar amb gèneres musicals que potser no estava tocant tant, a pesar de que també estan dins aquest englobament de música urbana que és el seu món, no? Com dèiem, un coro ja jo crec que és sonoritat R&B més pura, però és que més que ara podem trobar coses com el reggaeton més bàsic, el dancehall, el rap, el house, la guaracha, etc. Si te va bé, inclús, jo vull destacar algunes de les cançons que també m'ha sobtat moltíssim la seva sonoritat. Una d'elles, i la meva preferida, te diré, és Noticia de Ayer. No sé si la podem escoltar.
A veure si l'escoltem.
No és aquesta.
No és aquesta?
Aquesta.
Aquesta sí. A veure. Això què és?
Això bàsicament és un merengue, que és un gènere propi de República Dominicana i que últimament està bastant de moda entre joves. És un gènere que estava una mica en desús a la capa més mainstream, i últimament el merengue ha tornat una mica a la zona més pop. Recordareu que en Quevedo fa poc ha tret un merengue, en Lola Índigo també amb La Reina té sonoritat merengue, i Never Forget Us, despetxada de na Rosalía, que és un mambo merengós, no sé com dir-ho, que també jo crec que ha fet efecte en que això estigui de moda ara. No?
Jo l'escoltava en una entrevista que deia que ha sortit com de la seva zona de confort amb aquest disc, també, no, ella?
Jo no me l'esperava mai fent un merengue, a pesar que el so llatinoamèricà que Nebat Gyal ja tira molt per allà, però és un so que no m'esperava gens que fes, i m'agrada com sona la seva veu dins un merengue.
Va, un altre, a veure, un altre gènere, un altre estil que hi
Mira,
trobem aquí.
Mira, també, menys si podem escoltar, Tic Tac.
A veure. Això què és?
Mira, això jo no sabia, desconeixia, perquè és un gènere relativament recent, de fa de com uns 10 anys que existeix, que és el gènere de Shata.
Shata.
Que és una mescla de sons jamaicans i rap que va néixer, i el seu lloc d'origen és la illa de Martinica, que és una regió colonitzada per França de Llatinoamèrica, amb totes les connotacions negatives que té ser una regió colonitzada a nivell d'opressió social, no? A destacar, Nebat Gyal no ha fet apropiació cultural de gènere xata per fer-se el seu, sinó que inclús ha convidat a cantar en aquest tic-tac amb una Maureen, que és una noia de Martinica, que és la reina de gènere. Llavors, lo que dic, no? Ha fet homenatge a una de les grans estrelles d'aquest gènere, amb certa consciència per part de Nebat Gyal, no? Mos agrada.
Molt bé. I a veure, de les 19 cançons, a veure, quina més o què ens vols destacar?
I mira, i ara també sí que vull escoltar Hoy Te Toca.
A veure. Ai,
Piqué-Pico, qui és? Perquè és una altra veu, això, no?
Sí, aquí hi ha una altra veu. O sigui, aquesta cançó és més purament reggaeton, 2000ero, inclús. Recordo una mica en aquests reggaetons un pot Daddy Yankee, Don Omar d'aquella època. I sabeu com tu deies, que fa aquest com orgasme inicial i que està fent orgasmes durant tota la cançó, és una col·laboradora que és na Jenny La Sexy Voz. I tu diràs, qui conyes na Jenny La Sexy Voz? Idò, és sabeu, precisament, no acreditada, de molts dels èxits dels anys 2000, que ja recordaràs que Daddy Yankee, Don Omar, Héctor y Tito i tots aquests cantaven sa veu principal i després hi havia una dona que solia tirar alguna frase a mitja cançó i aquesta dona no estava acreditada i era na Jenny La Sexy Voz.
Ah, molt bé.
I na Bad Gyal al final també està fent un poc homenatge a aquestes pioneres invisibilitzades a través d'aquesta cançó, no? Perquè jo, per exemple, na Jenny La Sexy Voz l'he conegut a través de na Bad Gyal. M'apareix molt lloable per part de na Bad Gyal, no?
Molt bé. Val, doncs a veure, molt bé. Combinació de gèneres, per tant, i una perspectiva també una mica feminista, no? Pel que deies, també, incorporant així...
Sí, o sigui, en certa manera, jo crec que Mascara, evidentment, és un àlbum dedicat a això, a la festivitat, a l'hedonisme, a la frivolitat, però hi ha certes capes de consciència social i de saber d'on ve i on va tot el que aspira com a artista, no? Per dir-ho d'alguna forma. I, de fet, és una cosa que també s'està notant moltíssim a les entrevistes que està fent a nivell promocional, no? O sigui, na Bad Gyal està demostrant que també han passat 10 anys com a persona i s'ha posat-se davant d'una càmera, com precisament a una que va fer per la agència EFE, on defensava el seu gust per fer música llatinoamericana, a pesar d'ella ser catalana, però sempre des de la consciència i el respecte.
Escoltem.
O sea, yo sé que yo soy española. ¿Qué hago? ¿Me pongo una careta porque soy española y no me toca hacer reggaetón? No, prefiero poder sentirme libre de inspirarme de lo que quiera y luego ser muy responsable, muy coherente y de entender que soy española, que no soy latina, que no vivo esa discriminación, que nunca podré tener el mismo discurso ni entender toda la opresión y el sufrimiento que han vivido los latinos, los caribeños y las dificultades que ha pasado esa música por ser respetada.
Supercoherent, no?
Sí, i conscient que el reggaeton i tants altres gèneres neixen d'una opressió social pròpia de les localitats on neix, m'agrada molt que ella, des del seu privilegi, tingui com a sa mirada cap avall una mica, no? I sàpiga d'on ve el que està fent com a productora musical, no? Hi ha una altra entrevista que també m'ha agradat moltíssim, que no sé si l'has escoltat, dura una hora i pico, que és a Astro Season, que és aquest programa de Nana Polo en què fa una carta astral a sa convidada, un programa de Ràdio Primavera Sound en català, que això també m'ha agradat perquè té un poc aquest punt que vam comentar amb la Rosalía a Ràdio Noia, com d'una gran estrella internacional que va a un programa de nínxol per tornar-se a demostrar que ella és d'esquerrer, no n'es fons, a pesar de que sigui una gran estrella. I, de fet, en aquesta entrevista fa una gran crítica, amb certa com ràbia de classe, te diria inclús, de la privatització i turistificació que està sofrint Barcelona, concretament la Barceloneta, i defensa que la Barceloneta retorni a les mans dels seus ciutadans.
A veure.
Perdó, però la puta ciutat és nostra. O sigui, el carrer és nostre, l'aire de la ciutat és nostre, el mar de la ciutat és nostre. No m'obliguis a consumir. Estaré al carrer quan a mi em doni la puta gana. O sigui, aquesta cosa del consumir per estar al carrer... I perquè et doni el sol a la cara o el vent... O el... És que és violació dels nostres drets, guiris, oc, però hauríem de nosaltres ocupar la Barceloneta, saps?
Clar, en aquesta línia també de reivindicació, no? També, no sé si ho podem encabir en aquesta línia, l'actuació que va fer els Goya amb aquella rumba catalana, que molts van... Hi ha gent que ha qüestionat una miqueta el fet que ella també hagués de sortir en els Goya, no? Com ho vas veure, tu, això?
A mi m'ha pareixer molt interessant que ella de cop fes una rumba, que és un gènere que clarament no li encaixa per res, però la defensés des de... O sigui, voler reivindicar una ciutat com és Barcelona i la seva diversitat i que damunt ella, perquè això és cosa d'ella, convidés en els Arrels de Gràcia a cantar juntament amb la seva veu en aquesta actuació, que això és una vegada més el que estàvem comentant ara amb la Maurín i el Xata, convidar a uns autèntics artistes rumberos per donar-los el lloc que mereixen, a pesar de que són desconeguts per al gran públic, no? M'agrada moltíssim i damunt hi havia com elements de camisetes del sindicat de llogateres, de top manta... M'agrada, no? Que al final, pues això, no deixava de ser una actuació per fer ballaruques, però que també hi hagi una certa càrrega social a darrere,
clar,
no?
Molt bé, doncs escolta, resum, vols fer alguna frase així a moda de conclusió del disc de Nabat Gyal o no?
Mira, es diu de Nabat Gyal, igual que ella, com hem pogut veure, és un, té com a la combinació exacta de lo que a mi m'interessa, perquè és una petarda absoluta, o sigui, això és un fet, podeu dir que en el millor dels sentits, però alhora també és molt inspirador escoltar-la, ja sigui cantant o no cantant. I convida tothom a fer una cosa que reivindica ella en aquesta entrevista d'Astro Season, que és fer una paella multitudinària de locals per ocupar la Barceloneta. Potser ho hauríem de fer.
I tant. Bé, en tot cas, crec que té tres Palau Sant Jordi per endavant, no?
Jo vaig a un amb la meva germana.
Sí?
Sí, sí.
Molt bé, doncs ja ens passaràs crònica.
Ja t'explicaré.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem a la propera i nosaltres avui ens acomiadem amb una altra diva, amb la Jennifer López. Save Me Tonight és el seu nou tema al costat de David Guetta. Amb ella marxem. Fins dijous vinent. Que vagi bé. Don't know if it lasts forever, but...